RAC més 1 i Sexy Dream 1S us ofereixen La revolució sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Vivim en una societat falocèntrica. Al carrer veiem grafitis de penis a les parets molt sovint i a les xarxes cada vegada hi ha més fotos de genitals masculins.
De fet, el 48% dels homes admeten que han enviat alguna vegada una foto del seu penis sense consentiment de la persona que ho rebia, segons un estudi publicat a The Journal of Sex Research.
Però a l'hora de la veritat, què en sabem dels genitals masculins? Per exemple, la mida del penis és important o no ho és?
Lorena, i el semen surten pel mateix orifici?
On és la pròstata exactament?
De què està fet el semen?
Avui parlem dels genitals masculins amb el doctor Eduard Ruiz Castanyer, uròleg i andròleg, director del Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd. Doctor Ruiz Castanyer, gràcies per ser a la Revolució Sexual.
Molt bé, igualment, encantat d'estar aquí.
En general, doctor, creu que dels genitals masculins en sabem molt o en sabem poc? Se'n parla molt, però potser en sabem poca cosa, en realitat?
Jo crec que se'n parla bastant, cada dia se'n parla més, però no parlar molt vol dir tenir informació. I, a més, el que jo crec que és clar és que el que hi ha és una mala informació. La forma en què la gent arriba a la informació avui dia, majoritàriament, és a través de les xarxes socials o fonts d'informació com Google, i tota l'educació, tots els continguts solen tenir un aire bastant masclista. Estan introduïts per homes i es nota molt que la informació que es dona és molt genital. Però quan la gent busca informació sobre genitals masculins, vol saber coses que tinguin que veure amb experiències, amb sexe, amb plaer, amb sensibilitat. I aquí jo crec que la informació està molt esbiaixada i molt feta per homes i dirigida cap a homes.
A consulta, els dubtes més habituals que li arriben, quins són?
Bé, els homes, quan parlem de consultes mèdiques, lògicament parlen de temes com tenir dolor o tenir poca sensibilitat, o les dues més freqüents amb el tema masculí, que són els problemes d'erecció, de disfunció erèctil, o bé els temes de trastorns d'eiaculació, sobretot eiaculació ràpida. Ara, després hi ha una varietat increïble de coses per les quals els homes pregunten. Una que sobretot es nota molt, aquest esbiaix masclista, és sobre el tema del tamany del penis. Hi ha actualment molts homes preocupats pel tamany del seu penis, creient que el tenen excessivament petit. I això sí que és clarament detectable, que té a veure amb les vies d'informació, perquè la majoria de gent que normalment que pregunta això solen ser joves, el que més fan és veure porno. I el porno està clarament dirigit per homes, les pel·lícules estan fetes per homes, els homes apareixen ja d'entrada amb penis bastant per sobre del normal i que sempre estan amb una erecció pràcticament permanent des del minut 1.
Hi ha la idea, de fet, que el plaer sexual d'una parella dona és més intens i el penis és més gran. D'aquí pot ser tota aquesta idea del porno i d'aquesta idea de la virilitat, que vol dir tenir un penis gran, no? Però clar, és una idea molt errònia, no? Perquè el plaer de la parella, el plaer sexual, no està relacionat amb la mida del penis, no?
En absolut. I a més, la majoria d'homes fins i tot consulten sobretot per la longitud del penis, que ja comença a ser, ja d'entrada, un tema erroni, perquè el penis té una longitud i també té un gruix. Si vostè s'imagina, per exemple, o tu t'imagines, una penetració en la qual et posessin un llapis o un bolígraf, per molt llarg que fos, el plaer que t'ho diria seria mínim, perquè no et provocaria pràcticament rossament sobre els teus genitals. En canvi, si t'introduïssin doncs, una cosa molt més ampla, quan més ampla fos, encara que no fos tan llarga, et donaria molt més plaer, perquè el rossament augmentaria. Per tant, no és necessari tenir un penis molt llarg.
Quina seria la mida mitjana d'un penis en erecció i sense erecció?
Nosaltres vam fer un estudi, a més vam participar precisament la Fundació Puigverd i vam fer l'estudi en els penis dels espanyols. Sap que hi ha variacions ètniques i no vull entrar tampoc en bromes sobre que si algunes poblacions la tenen més grans que altres. Sí que és veritat que els africans solen tenir uns genitals més grans i la raça asiàtica els sol tenir més petits. El penis de l'home a Espanya es va medir i és de 13,4 centímetres, la mitjana, més menys 2. Vol dir que aniria des de 11,4 fins a 15,4. Lo qual, torno a dir, no vol dir que un senyor d'un penis d'11,4 doni menys plaer que un senyor que té un penis de 14,4 o de 15,4. Es considera un micropenis, seria penis que medissin menys de 9 centímetres en erecció.
Hi ha alguna mena de tractament o alguna cosa que es pugui fer en aquest cas?
Bé, si això es detecta amb unes edats molt aviat, quan parlo molt aviat vol dir amb l'edat puberal. Els homes no acaben des d'un punt de vista hormonal fins als 21. És a dir, que el creixement del penis encara es pot donar i algunes vegades venen les mares alarmades amb els nens de 14 anys o de 13 anys perquè no tenen un penis amb les dimensions que voldrien i no passa res, simplement que encara està en una fase de no pubertat acabada. Però en aquests moments és quan realment es pot fer alguna cosa si es detecta que hi ha, per exemple, un dèficit hormonal o un dèficit de desenvolupament genital, ja sigui del penis o dels testicles. La necessitat que té el penis per desenvolupar-se, lògicament, depèn de la quantitat de testosterona que fabriquen els testicles.
Suposem que hi ha molts tipus de penis, igual que hi ha molts tipus de vulves, però per parlar d'alguns tipus concrets que poden generar alguns dubtes, hi ha penis amb una curvatura. És habitual o pot ser preocupant en algun cas i s'ha de mirar?
Bueno, la majoria de penis no són rectes com un bolígraf, sinó que solen tenir una forma més aviat similar a un plàtan. I jo diria que un plàtan és la forma més normal que veiem de penis. És una curvatura molt sincrònica, vull dir, no fa un duplex, sinó que simplement, quasi diríem que la forma facilita la penetració en qualsevol de les posicions que puguin adoptar. Quan augmenta l'angle d'aquest plàtan o d'aquest penis, pot ser o una lateralització, penis que estarien inclinats, com la torre de Pisa, que no vol dir que estiguin corbades, simplement està de costat, però això no impedeix la penetració normal, o penis que estan realment incurvats, que poden arribar a tenir forma de ganxo i que, si l'angle supera els 40-45 graus, pot donar algun problema a l'hora de la penetració, pot rossar excessivament les parets vaginals i pot provocar alguna molèstia. Hi ha de forma congènita, hi ha nois que neixen amb aquest penis amb una excessiva curvatura, i després també pot ser adquirida per una malaltia, hi ha una malaltia que es diu malaltia de la Peyronie, que és com una duresa, com un callo, que apareix en el penis i fa que el penis es pugui incurvar perquè aquesta zona on està el callo no s'estira i es torça cap a la zona on està el callo. Uh-huh. Llavors podem trobar penis realment doncs, incurvats d'una manera excessiva cap amunt, en forma de ganxo, o de forma lateral, o de forma com si fos un llibetaps, no? Una forma rotada, i això s'ha de valorar en el context de la relació de parella. És a dir, que un cop més, la sexualitat no és només un aspecte que té que veure amb una de les parts, sinó té que veure amb les dues, no?
I tenint en compte la forma del penis, quins altres tipus de penis existeixen? Ara parlàvem dels penis més corbats. No sé si hi ha altres formes,
sí,
que siguin característiques.
El penis, encara que nosaltres parlem com si fos un òrgan únic, per nosaltres està constituït per tres tubs, tres cilindres, dels quals dos, imagini-se'n, serien com dos bolígrafs o dos llapisos que es posarien durs, que són els cossos cavernosos, que són els que constitueixen el cos del penis, el tronc del penis. I la part final, que és el gland l'únic que és com un coixinet que amortigua a la penetració que aquests dos cilindres, aquests dos bolígrafos, si no tinguessin aquest coixí, que és el gland, farien mal. Per tant, quan més gran sigui el gland, menys molèstia hi haurà la penetració, i quan més ample, lògicament, la penetració és més sensitiva per la parella, per allò que els deia del gruix. Per tant, sempre la forma que podíem entendre de bolet seria la forma ideal, no? Un tronc més o menys fi o no, això no és tan important, però un gland que cobrís com un paraigües, com un bolet, perquè la penetració fos en gruix, que és a l'entrada de la vagina on estan la majoria de receptors, perquè un cop a dins ja el rossament sobre la vagina és molt poc i els receptors sensitius de la vagina no augmenten perquè tingui el penis més gran, sinó que augmenten si li rossa la part anterior, que és aquesta part que correspon a la part interna del clítoris, que queda per sota de la cara anterior de la vagina.
Tornem al tipus de penis, ens comentava aquest, en forma de bolet. No sé si volia comentar alguna altra forma habitual.
Bueno, hi ha formes més en forma de llapis, perquè són penis doncs, que es continuen aquests cossos cavernosos, aquests tubos, amb un penis que acaba com afilat, com si es anés a poc a poc afilant. Aquest no canviaria molt la sensibilitat. I després d'altres formes de penis ja corresponen amb malformacions de la uretra, algun tipus d'anomalies que diríem no són fisiològiques. Ja serien motiu de consulta mèdica. No?
Anem a parlar ara dels testicles. És cert que els testicles són a l'exterior del cos per mantenir una temperatura adequada?
Efectivament. Un podria pensar el penis té lògica perquè té que fer la penetració, però els testicles per què estan a fora quan, en canvi, els ovaris estan a dins? Doncs perquè els testicles fan els espermatozoids i els espermatozoids han d'estar a una temperatura més baixa que la temperatura corporal perquè siguin funcionals. La temperatura corporal és uns 37 graus i, en canvi, els testicles, la temperatura, justament perquè estan a fora i perquè té un sistema de circulació que actua com un sistema refrigerant, inclusiu per la mateixa pell, la temperatura baixa fins als 36. I aquest grau de temperatura, curiosament, és el que provoca que els testicles siguin actius des del punt de vista reproductiu, no des del punt de vista hormonal. Hem de recordar que els testicles fan també testosterona, que és la hormona masculina i que té a veure doncs, amb l'aparició del pèl, del cabell masculí, de la musculatura, del canvi de la veu, totes les característiques secundàries sexuals tenen que veure amb la testosterona. Però, en canvi, la part reproductiva també es fan els testicles i això ja no té que veure amb la testosterona, que no tindria cap problema en que els testicles fossin interns, però sí amb la part reproductiva que necessita que els testicles estiguin a fora penjant de la bossa que es diu escrot.
Sobre els testicles, sempre n'hi ha un que és més petit que l'altre?
Sí, és que no només els testicles, que les persones rarament són simètriques. No són simètrics amb els ulls, no són simètrics amb les orelles, no són simètrics els braços ni les mans. Els testicles no són iguals. Habitualment hi ha una diferència petita, però amb un 90% dels homes el testicle dret és més gran que l'esquerra. És perquè, precisament, el que regula la temperatura testicular i el que regula el manteniment del tamany són les venes que circulen pel testicle. I al costat esquerre és més freqüent l'aparició d'una anomalia que es diu varicocele, que són petites varius que escalfen el testicle i, a part de perjudicar-lo amb la producció d'espermatozoids, també sol provocar una petita hipotròfia i una petita pèrdua de tamany. I habitualment el tamany d'un testicle normal és de 25 centímetres cúbics, una mica més petit que un ou dur. I a l'esquerra sol estar aproximadament entre els 20 i els 25, que encara és una mica més petit. Es considera normal sempre que no baixi de 15 centímetres cúbics. Com una nou, potser, una cosa així, no? A partir de 15 centímetres cúbics cap avall, sol haver-hi problemes o bé amb la fabricació de testosterona o bé amb la fabricació d'espermatozoids. Inclusiu, moltes vegades, pot haver-hi alteracions genètiques que s'han d'estudiar.
I per què a vegades hi ha només un testicle? Això afecta la salut d'alguna manera?
Bueno, normalment tenim dos testicles perquè alguns òrgans, per la seva vulnerabilitat o per la seva necessitat de que el cos estigui protegit, estan duplicats, no? Que tenim dos ulls, tenim dues cames, tenim dos braços. En canvi, altres no estan duplicats, o bé perquè el seu tamany no ho permet. Per exemple, dos fetges no els podríem tenir perquè és molt gran, no? Només tenim un fetge, o tenim un cervell, però de tot i així té dos hemisferis, també, eh? Vull dir, també té dues parts. I els testicles, doncs, evidentment, hi ha dos per protecció, perquè si tu en perds un, com a mínim, l'altre seguiria funcionant i donaria pràcticament la mateixa capacitat de tot tipus, tant fecundant com hormonal, com tenir-ne només un. No hi hauria cap problema per només el fet de néixer amb un testicle o de tenir un testicle més enllà del problema estètic.
Cal fer exploracions testiculars sovint per veure que no facin mal, que no hi hagi protuberàncies o bonys, que tot estigui correcte?
Sí, sí. Ja es va començar fa uns anys amb el tema de la salut prostàtica. Ja es va recomanar als homes que es fessin o bé autoexploracions o que anessin a mirar-se l'especialista cada any i ja s'ha aconseguit. I actualment els homes, igual que amb el colon, també es fan exploracions habituals. I amb els testicles estem en aquestes campanyes, els uròlegs, els andròlegs, de que els homes es toquin. Anava a dir que es toquin els ous, però que es toquin els testicles, no? I que es mirin a veure si noten alguna cosa estranya. És molt bo que la primera vegada que ho facin amb el metge. Si no s'ha tocat mai des d'un punt de vista mèdic, és fàcil a vegades tenir por de tenir alguna cosa quan realment és normal. I moltes vegades apareixen coses que l'home identifica com a bultos i que no tenen cap importància, però que sempre val més consultar que no, per vergonya o per falta d'interès, no fer-ho i després desenvolupar un tumor testicular.
També hi ha com una mena de reflexa que fa que a vegades un testicle pugi cap amunt fins al punt que pot arribar a ser dolorós. Això per què passa?
El reflexe cremastèric és un mecanisme defensiu amb què aquest reflexe és molt fort i s'amaga doncs, per protegir-lo d'un traumatisme, d'un cop. I a mesura que ens anem fent grans, encara que els testicles segueixen sent importants, com passa amb moltes coses del cos, ja no tenen tanta importància, sobretot des del punt de vista reproductiu, perquè això té a veure amb tota la part atàvica, no? dels nostres ancestres i de com érem fa molts mils d'anys, Lògicament, aquest reflex es perd i els testicles, que a més han augmentat de tamany i el reflex muscular cremastèric és menys fort, queden penjant. Però hi ha alguns homes que conserven aquest reflex a edats fins i tot avançades. Hi ha homes de 40, 50 anys, que diem que ja no són nens, però que encara tenen un reflex important i el testicle puja cap a dalt. El perill d'aquest reflex és que si és molt fort pot provocar dolor, inclusiu pot provocar el que es diu una torsió testicular i podria arribar a perdre el testicle. Per tant, també és una cosa, quan aquest reflex cremastèric és molt alt o provoca dolor, de consulta en el metge.
Sentim també molt a parlar de la pròstata, doctor. On està ubicada exactament i quina funció té?
Bueno, la pròstata, dir on està ubicada no és fàcil, perquè està col·locada dins del cos humà d'una forma no visible, però diríem que està a la sortida de la bufeta de l'orina. És a dir, quan l'home va orinar, l'orina surt de la bufeta i passa per l'uretra, i al començament d'aquest tros entre la bufeta i que surt cap a l'uretra està embolicat per una glàndula que es diu la pròstata. I que aquesta pròstata té una missió tota la vida, però sobretot durant l'etapa adolescent, d'estar acompanyada d'unes petites vesícules, que es diuen vesícules seminals, i la pròstata, que és una glàndula, junt amb les vesícules seminals, fan el líquid seminal, que no és el semen. El semen és la barreja d'aquest líquid amb els espermatozoides que fa el testicle. És a dir, el testicle només fa, per entendre-ho així, els peixos, que serien els espermatozoides, però l'aigua de la peixera la fa la pròstata amb les vesícules seminals. Aquest líquid seminal més els espermatozoides és el que coneixem com a semen o líquid seminal. Aquestes vesícules seminals, sobretot, el que fan és actuar com a dipòsits. Allà es va guardant perquè el semen no es va eliminant a mesura que es va fabricant, sinó que s'elimina quan l'home té un orgasme. I, per tant, pot estar allà tots els dies que sigui necessari fins que arriba un moment que, si evidentment no ha hagut una relació sexual o una masturbació, l'home té el que es diu una pol·lució nocturna i moltes vegades, sobretot amb persones doncs, que no tenen activitat sexual o amb nois jovenets que encara no tenen hàbit masturbatori, doncs arriba un moment que tenen un somni humit, un somni eròtic, i eiaculen perquè ja ha arribat a un moment de que estaven plenes les vesícules seminals. El problema és que la pròstata, que té aquesta missió durant tota la vida, també a partir dels 50 anys, és, per una part, l'òrgan masculí que amb més facilitat pot agafar càncer i s'ha de controlar, però, com també hem dit, que és una glàndula que té a veure amb aquest aspecte de la fabricació del semen, doncs es pot extirpar. I sobretot perquè quan creix, a partir dels 50 anys, no només creix cap a fora, sinó que també creix cap a dins, i al créixer cap a dins el que va fent és tancant aquesta uretra que jo he explicat que la travessa per on va l'orina. Llavors els homes més grans, a mesura que van creixent amb el tamany prostàtic, tenen problemes per orinar. Jo diria avui dia és obligatori. Bé, obligatori no es pot obligar, però és recomanable totalment que si l'home no té antecedents familiars, o sigui, ni el seu pare ni els germans han tingut càncer, comença a partir dels 50 anys a fer-se un control anual, i si tenen antecedents, a partir dels 40 ja seria bo que comencés a fer-se revisions perquè hi ha un component hereditari.
Per anar acabant, popularment hi ha algun dubte sobre l'orifici pel qual surt l'orina i pel qual surt el semen. És el mateix orifici al final, tot i que hi hagi conductes diferents, o com funciona?
En l'home, sí. En l'home, l'uretra és per on va l'orina i per l'uretra també va el semen. La desembocadura no és la mateixa. L'orina ve dels ronyons, baixa pels ureters, va a la bufeta de l'orina, després surt per l'uretra i, en canvi, el semen desemboca dins de la pròstata per un conducte, es diuen conductes eiaculadors, a l'uretra prostàtica, però dins de l'uretra. Llavors, el semen i l'orina van pel mateix lloc, però en moments diferents. A la dona no, eh? La dona, la vagina va per un lloc i l'uretra per l'orina va per un altre.
Doctor Eduard Ruiz Castanyer, uròleg i andròleg, director del Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd, moltes gràcies per compartir aquesta estona amb la Revolució Sexual.
Vale, doncs moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
I al proper capítol seguirem parlant amb el doctor Ruiz Castanyer de la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç i altres temes relacionats amb la salut sexual masculina.
La Revolució Sexual, amb el suport de sexydream.es.
Avui acabem la Revolució Sexual proposant-vos un llibre sobre la sexualitat i les relacions humanes. Es diu En el principio era el sexo i és de l'editorial Paidós.
El llibre el signen Christopher Ryan i Casilda Getà, dos investigadors que analitzen què hi ha de natural en la sexualitat humana i què hi ha d'imposat. Defensen que a la prehistòria el sexe era moltes vegades col·lectiu, que la monogàmia no forma part de la naturalesa humana i que si observem l'anatomia dels nostres genitals hi trobarem pistes d'aquest passat en què la sexualitat era molt més lliure.
En el principio era el sexo, és un llibre provocador que explica d'on venen tots els tabús que envolten el sexe i que ens fa qüestionar-nos tot el que ens pensem que sabem sobre les relacions. Amb aquest llibre us desitgem, com sempre, salut
i bon sexe.
La revolució sexual. Amb el suport de sexydream.es.
Juga amb la imaginació, amb els sentits. Juga amb sexydream.es. Joguines eròtiques, kits eròtics per compartir, llançaria. Descobreix una pila d'idees sexis i atrevides a sexydream.es. Rebràs la teva comanda en menys de 48 hores, embolicada amb total discreció. Entra a sexydream.es i fes volar la teva imaginació.